aquesta setmana acomiadarem el mes de gener i això vol dir que tenim una cita, un imperdible, amb la Biblioteca Torres i Bages. Són aquestes càpsules d'il·lusió que ens acosta mensualment la bibliotecària Bernadette Hortal. Bon dia.
Good morning, Sylvia. Today I'm going to speak a little English because I'm going to talk about an American book.
Oh my God, avui comencem amb un llibre
yes.
d'anglès, sí?
Yes, we speak in English because the book is Too Much and Never Enough.
I com s'ha traduït aquí?
La traducció del llibre que es va publicar el 14 de juliol de 2020, aquí nosaltres el vam rebre uns quants mesos més tard, perquè es va fer traduir, i el tenim a la biblioteca, per cert. Ja comença a haver-hi una mica de llista de cua, eh? El llibre es titula Siempre Demasiado, Nunca Suficiente. Sembla aquell del Barça, que també deia no sé, sempre no sé què. No és... I aleshores, aquest llibre és un llibre que el va escriure la Mary Lea Trump, que és una psicòloga, empresària i escriptora nord-americana, que és neboda del president d'Estats Units, Donald Trump. El seu llibre, el 2020, tracta sobre ell i la seva família, que d'aquest llibre se'n va vendre gairebé 1 milió de còpies el dia que el van llançar. Però aquest llibre té una història. La història és que es va publicar el 14 de juliol del 2020 per una editorial que es diu Simon & Schuster.
Una editorial reputadíssima
sí,
i gran dels Estats Units.
I a nivell mundial. Segons la nota de Trump en aquest cas vol dir la Mary L., al començament del llibre explica que tots els relats de tot el que ell explica en aquest llibre provenen de la seva pròpia memòria, de la infància, de la família, de les converses que quan es va posar a fer investigació, ja més sèria, les converses gravades amb familiars i amics i altres persones, i unes altres fonts documentals, legals, financeres i familiars, sí que va buscar els arxius legals i correus electrònics, però a més un dels fonts d'origen era un article d'investigació del New York Times.
Times,
que va realitzar David Boston i Susan Craig, i perquè resulta que el llibre explica que qui va ser la... En el moment en què es va començar a fer un judici contra el Trump per un dels delictes d'evasió d'impostos, totes aquestes històries, i que és el que va posar en evidència, perquè ho va posar en evidència aquest article del New York Times, ella, en el llibre, explica que qui va ser la font secreta que va proveir el New York Times era ella mateixa. I aleshores, aquest informe, que quan es va publicar ningú sabia que era la neboda que havia passat tota aquesta informació, va guanyar el Premi Pulitzer, ni més ni menys, el 2019, i a partir d'aleshores, de que es va fer saber la informació del New York Times, abans de que es publiqués el llibre, que va ser el 2020, el sistema judicial dels Estats de Nova York va lliurar una batalla legal sobre si el llibre es podia publicar o no.
O sigui, Trump, l'actual president, va intentar evitar de totes que sortís
a
la llum.
No? I un jutge d'apel·lació, clar, en aquest cas un jutge que sap quina és la funció d'un jutge, que ha de ser neutral, en aquest cas va permetre que Simon & Schuster publiquessin el llibre. I en aquell moment el llibre, és el que us he dit abans, que va vendre en cosa de dies 1 milió de còpies. Després, del 2020 es van anar fent les diferents traduccions, cada llengua va tardar el seu temps perquè per drets d'autor, qui ho publica, qui no ho publica, però des que és president, que no sé si heu vist unes imatges de en el moment de la coronació, que clar, ell diu que és president...
De la coronació, no, de la presa de possessió.
Perdó, és que sí.
Sí, com que va d'amigar l'home per la vida,
sabeu,
no?
Sabeu allò de les monedes de Franco, caudillo d'Espanya, por la gracia de Dios? Doncs ell va venir a dir que Déu mateix l'havia nomenat.
Sí, que Déu l'havia salvat d'aquell intent d'assassinar.
En tota la cerimònia, una d'aquestes era la part de l'Església. I es veu, aquestes imatges cal veure-les, es veu una dona, una protestant...
La bisbe de Washington.
Sí, parlant amb tota serenitat i, ostres, he pensat, com pot mantenir-la... I llavors es veu simultàniament la cara que fa ella i la Melanie i com es van bellugant a mesura que perquè clar, al començament diu, li vull fer un prec, que, de que, com que Déu, en nom de Déu, de que vostè ha de tractar bé a tota la gent que treballa en aquest país, tots els treballadors, que és el missatge que ha anat dient, els que aixequen el país, els que no sé què, diu, però recordi-se bé tots aquells que potser, potser no tenen papers, però estan aixecant el país, tots els que són, tots els que ell ha dit que deportarà. I clar, ell es va quedar en quadro i no sap cap on mirar, i clar, no es pot aixecar i parar a córrer ni cridar, que és el que hauria fet, però està allà a l'església. I és brutal aquell tros de vídeo.
Per conèixer l'home que tindrà als Estats Units i al món a les seves mans els propers 4 anys...
En tindrà nosaltres a les seves mans.
A tots, allà, al puny. Aquest llibre de la neboda, Mary L. Trump, Siempre demasiado y nunca suficiente, como mi familia creó al hombre más peligroso del mundo. Podeu agafar en préstec a la Torres i Bages.
És curiós llegint aquest llibre, per què va esdevenir així aquesta persona? Per què és així? Resulta que ell té altres germans. El pare era un maltractador, però molt. I aleshores, de tots els seus fills, el Donald, va tenir la sort o la desgràcia, no sé, no ho tinc molt clar, de ser el primer, el primogènic. I per ell era el seu preferit, entre cometes. I aleshores, clar, un maltractador el que fa és crear amistats entre els membres de la família. I clar, això és la bomba de la rellotgeria de la família. I ell, a més, com que el pare deia que era el seu preferit, el va anar fent, bueno, una egolatria gegantina. Però, en canvi, ell deu tenir un complex d'inferioritat immens.
I aleshores, em sembla que hi havia una picabaralla amb un altre germà era més estimat pel pare. I per això té ell aquest sentiment de menysteniment, de sempre voler ser més.
És una família molt complicada i per això la neboda ha hagut de ser molt valenta per... Molt valenta, perquè, a més, amb poc agafen una escopeta i ni que sigui una boda teva, no? És que van així, Jo l'admiro, aquesta dona.
Són gairebé 300 pàgines, però és una lectura molt interessant per entendre les complexitats d'aquest home, el més perillós del món, segons la pròpia família. I, a banda d'aquesta recomanació amb la qual inaugurem l'era Trump, avui ens proposes aprofundir i fer un cop d'ull en Charles Darwin, un personatge mil milions de vegades millor que l'anterior.
Sí, però jo, quan vaig començar a pensar, vaig pensar, serà un tema molt pla, però clar, si ens rematem a la situació dels Estats Units aquests últims anys, hi ha uns corrents que són els que diuen que la Terra és plana.
Els negacionistes, sí, de l'evolució humana.
De l'evolució humana. I o sigui que vaig pensar, mira, no serà tan avorrit com em pensava.
Per què estudia Charles Darwin?
Perquè el 12 de febrer es celebra que va el seu aniversari. Ell va néixer el 1809. I aleshores, aquest dia s'organitzen actes a tot el món. Perquè, clar, és que el fet de que ell va fer unes aportacions, també s'ha de dir que no era només ell, sinó també hi havia el Marlowe i tot, hi havia molta gent que investigava. Però ell va ser com l'abans i el després. I per això considero que, per exemple, de tots els llibres que he triat, que es penjaran a la web i, a més, farem l'exposició, destaco L'origen de les espècies, que és un llibre referent a la història. Va veure la llum el 1859 a Londres i va provocar una gran commoció, imagineu-vos en aquell moment, no? De dir que semblava que els hi vingués a dir a la humanitat Déu no hi té cap paper aquí, sinó que va ser una cèl·lula que es va anar... No, ni nega ni desmenteix ni a favor ni en contra de Déu, potser va crear... Però clar, en aquell moment dir-li, en aquell el 1859, que era com
que
una patada...
Que l'home ve del mico,
això mateix.
Trencador.
Sí. I després, també de Darwin, una autobiografia.
Has escollit dos llibres escrits de la seva mà,
Destaco ara mateix. Després n'hi ha molts que diuen El legado de Darwin, L'univers Darwin, La lluita per la vida... Però vull destacar aquests dos, perquè és les seves memòries autobiogràfiques. I, a més, és un autorretrat sincer que reflecteix les creences i principis d'un home que era ètic. I després, a la secció infantil, també n'he triat dos.
Tot i que la tria serà
llarga,
més àmplia.
És molt, molt llarga. Però destaco un llibre del Carlos Alberto Marmelada que es titula Charles Darwin, evolució i vida. I un altre que es titula de l'Anna Brett, que es titula Charles Darwin i l'origen de les espècies. En els dos casos... són llibres que tenim a la sala infantil, però que perquè són més, amb més il·lustracions, més esquemàtics, però a mi de vegades no m'agrada gaire aquesta distinció entre fons infantil i fons adult. Qualsevol de nosaltres agafa aquest llibre, a més són amb unes il·lustracions molt boniques, molt estètic, molt ben redactat, molt, amb un paper de qualitat, no només és un llibre infantil, sinó que és llibre per qualsevol edat.
I d'aquesta tria que prepararàs d'infantils, ara estic veient un... Anna Claiborne ha escrit La evolució en dos punts, una increïble aventura de la vida, que sí. Es pregunta per què les girafes tenen sí. El coll tan llarg, què tenen en comú els peixos? Això
clar,
enganxa.
Clar.
A mi hi ha un nen de 7
clar,
i 8 anys.
Per això dic que no només són llibres infantils.
I a banda d'aquesta tria, d'aquestes propostes que trobareu destacades i que podeu agafar en préstec a partir d'ara... També ens volies portar una mica d'estadístiques, de rànquing, de què estem llegint a les biblioteques.
Sí, bueno, a les biblioteques. Què estem llegint a Catalunya?
En general.
Es pot extrapolar.
Sí?
Perquè resulta que ara mateix totes les biblioteques de la província de Barcelona, bueno, i les d'altres províncies també, no? Però com que nosaltres funcionem com a xarxa amb molta història, tenim, per exemple, el sistema de préstec, que discrimina de quin poble ve la persona, de quin tema és. Gràcies a això, els informàtics poden extreure'n les estadístiques. I aquestes estadístiques, que ara al gener, per exemple, ens envien a les biblioteques, extraieu, si us interessa tenir-ho per les vostres memòries i la informació, extraieu abans em sembla que era el 30 de gener, perquè després es borrarà. Totes aquestes dades ocupen molt espai. I aleshores, per un costat, les biblioteques guardem aquestes dades i amb un Excel, i, bueno, ben custodiades, diguem, perquè serveixen per investigar també. Doncs, de cara al públic, a la biblioteca virtual, que és com una biblioteca que qualsevol persona, qualsevol hora, pot reservar, buscar informació, buscar cursos d'autoaprenentatge d'idiomes, es pot descarregar pel·lícules, és infinita. I hi ha un apartat en el que cada any surt, diu, els llibres més prestats el 2024. No ha sortit fins ara, malgrat que ja fa dies que es va acabar el 24, perquè, clar, al darrere hi ha una feina dels informàtics de Diputació de resumir, destacar quins són els principals i fer una cosa que en els diaris sempre surt. Els més prestats.
El rànquing. Ens agrada molt,
sí.
Top 10.
No, no, és molt interessant. I pels professionals és molt interessant. Perquè diu, els de ficció, els de no ficció. Doncs això és de tota la província de Barcelona... el rànquing dels més llegits, però tal com us dic, es pot extrapolar a tot Catalunya. I a més està per juvenils, per edats... És interessant de consultar.
I en aquest rànquing, què hi trobem? Quins autors, quins llibres? Aviam si els hem llegit o ens els apuntem per anar-los a buscar.
Ui, us he de dir que com que són llibres que van tenir molt èxit, ja són aquells que nosaltres posem allà al taulell de préstec i que la Cèlia posa les fotocòpies. Amb aquells, de vegades hi ha 15, 16, 20, 30 persones en cua. Clar, és una cosa... Es fan unes cues llargues. I aleshores jo destaco, com a autora que surt molt i que fa uns llibrets curtets, l'Eva Baltasar.
Curtets, però crus
sí,
i durs, eh?
Com aquella belga, la Norton.
L'Amélie Nothomb.
Sí, Nothomb. Després, un que jo aquest, l'últim que ha publicat, jo el vaig llegir perquè vaig pensar, clar, em m'ha entusiasmat. La història del piano, del Ramon Gené. El Ramon Gené, a part de que escriu molt bé, és músic i sap de què parla. Aleshores, les dues coses juntes, a mi m'agrada la novel·la, m'agrada la música, és a partir de la història d'un piano, com una persona va a una botiga que resulta que l'endemà aquella botiga ja no hi és i per atzar compra un piano que aparentment és un piano repintat, aleshores com a melòman, el protagonista, doncs, li va traient la pintura de sobre, i llavors investiga, bueno, primer investigar què ha passat, que aquella botiga un dia hi era a prop de la plaça Trilla, a més a Gràcia, que jo soc de Gràcia i ho conec, i suposadament s'inventa que hi havia un dia hi ha la botiga, l'altre dia no hi és. I tota la investigació, aleshores, es remet a qui va fabricar aquell instrument, que igual que el cabaret, que a partir d'un violí, en aquell cas el fil conductor era un violí i era la història de Catalunya, d'Europa. Pues ell, amb l'excusa del piano, doncs, va estirant el fil i arribes a la història d'Europa, a la història del món, a través d'un piano que fa de fil conductor.
A vegades denostem els autors per mediàtics, en aquest cas
és que això,
cau l'etiqueta.
Això, sempre hi ha el debat de els més... hem de recomanar els més densos i els més... I hem de defenestar els que són més bestsellers. Bueno, hi ha bestsellers que són bestsellers perquè la gent s'ho ha dit, el boca a boca és el que funciona més bé. I la gent tenim criteri a l'hora de llegir. I si un llibre ha anat passant, hi ha hagut molta gent que l'ha llegit, i la teva germana, per exemple, digue'm un llibre que... Doncs, tu li dius. I la meva germana, que jo l'he llegit, doncs, li dirà a la seva amiga, com allò de... Busque y si encuentra algo mejor, léalo. I aquest sistema dels bestsellers, doncs, en alguns casos, en molts casos, per exemple, tots els llibres de Ken Follett, tots són bons. Una època que... Bueno, tots... Jo crec que val la pena. I també tu has de tenir el teu criteri.
Sí, sí, clar, però si no llegeixes no ho sabràs.
Clar, però jo trobo que els bestsellers són una bona font de... Els premis literaris també, per què no? Per què no llegir El Planeta, no? I tu decideixes si aquell és més bo que l'altre, però... I després el Premi Llibreter, un altre criteri per llegir, perquè és garantia
aquest
segura.
Aquest sí que li dono més credibilitat, sí, que El Planeta.
I després, no, però també els has de llegir.
Sí, clar, per poder jutjar.
I després també hi ha editorials. Jo depèn de quines portades, Editorial Angle, Editorial, bueno, la Candaia, que és de la nostra comarca.
Periscopi.
Periscopi. Quan veus aquella portada amb aquell disseny, és garantia de que és un llibre bo. Són criteris que amb els anys... Jo, per exemple, un altre criteri que faig servir és el disseny de la portada, si el títol m'enganxa, perquè, clar, per un autor el títol se l'ha de pensar molt, i una altra cosa que és que no falla, bueno, a mi no em falla, és la primera frase de la novel·la. Perquè la primera frase ve a ser com el resum de tota la novel·la. Jo me'n recordo de 100 anys de soledat, ara no sabria dir la frase en concret, però diu el nom del...
La de Macondo, no?
Sí, diu, llegó por vía marítima. Comença així, que em sembla, eh?
Sí, però, sí.
I aleshores, si aquella frase és bona, si el llibre, la primera frase és bona...
Promet
el llibre.
Algun altre autor que vulguis compartir,
sí,
d'aquest rànquing?
Que, bueno, parla del Pere Angles, l'Espartac Parant, bueno, l'Espartac, per suposat, la Maria Carme Roca, i després ja, bueno, jo vaig ja directament a on diu Els Més Prestats, que és el més esquemàtic, i aleshores aquí hi ha novel·la en català. Novel·la català, que no vol dir... És originàriament en català o traduïda. El primer és Terra del silenci trencat, de la Cristina Fornós. El segon és de Et vaig donar ulls i vas mirar les tenebres, d'Irene Solà, i del mateix estil de la Northon i de la... que són llibres que dius, mira que facilet.
I de Baltasar. Són molt prims.
Però densos. Molt. És com poesia. I el tercer és El retrat de matrimoni, de la Meiji O'Farrell. Aleshores diu, novel·la castellà. Vol dir traduïda, o en aquest cas el primer és Desenmascarando al Vizconde, de Tamara Marín. El segon és El cuarto de la planxa, de l'Imma Chacón. Clar, l'Imma Chacón, amb N-I-M-M. Bueno, tots els que he llegit d'ella són bons. I després també, com a tercer, El último vuelo de la abeja reina. Bueno, a mi com que el món de les abelles és tan apassionant, i aleshores, més que ara m'aniria a buscar-lo. I que és de la Marta Platel. Jo, concretament, amb ella no la conec.
Doncs ens en fem una idea, ho podem trobar a Biblioteca Virtual. Anem a les activitats d'aquest mes de febrer. Què ens proposeu?
Aquest mes de febrer tenim tres activitats. La primera, que serà el dia 15 de febrer a les 12, quan una activitat oberta al públic és a les 12, senyal de que és un dissabte al matí. És una activitat que és recurrent, que és storytelling, a càrrec de l'Acadèmia Helen Doron, que vull insistir una vegada més en agrair-los, que és que ens fan una hora del conte cada mes de manera gratuïta. I en aquest cas, aquesta vegada, està adreçada a un públic de 2 a 4 anys. Acostuma a explicar-ho una de les noies que treballen a l'acadèmia, generalment. Bueno, totes elles són unes grans comunicadores de l'anglès i, bueno, estimen la seva feina.
Saltem al 20 de febrer.
El 20 de febrer és un conte per menuts que es diu Uf, quin dissabte, ratetes maquina. En aquest cas, com és el 20 de febrer a les 17:30, a 17:45, com que és a 17:45 de la tarda, podem deduir que no és un dissabte al matí, sinó que és un dia entre setmana. I és un conte per menuts, Tingueu en compte que les inscripcions s'obriran el dia 1 de febrer i es poden inscriure o bé per telèfon a partir del dia 1 de febrer, abans no, o bé per correu electrònic o bé per presencialment. I es fan per ordre estricte d'arribada d'inscripcions. I després també, això seria la segona activitat, i la tercera, que seria un taller de màscares, ja de cara al Carnestoltes, és un taller que el títol és Fem herois i heroïnes, que promet molt, que és una companyia, una empresa que fa tallers i espectacles, tallers bàsicament, i que es diu Creativa. I serà el dia 25 de febrer a les 17:30, que també es diu en català 6:15, i en aquest cas també podem deduir que és entre setmana, i en aquest cas és per un públic de 5 a 6 anys, també amb inscripció prèvia. Fixeu-vos que són 3 activitats i intentem agafar una mica diferents franges d'edat.
Aquestes són les propostes d'aquest febrer a la Torres i Bages. Moltes gràcies, Bernadet, per aquestes recomanacions, per aquestes... I d'aquí a un mes ens retrobem en aquest espai.
I tant. Ja estic preparant i pensant temes i seran temes molt sucosos. Us adverteixo que seran sucosos.
Segur que sí.